Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. La vida professional és una part important de les nostres vides. Dediquem molts anys a formar-nos i després passem moltes hores treballant i intentant fer-ho bé. Però la feina no només compta obtenir bons resultats, també cal intentar que el nostre comportament sigui exemplar i seguint les responsabilitats ètiques. Per això volem dedicar el Paraules d'Amor d'avui a la deontologia professional, que és el conjunt de regles que regulen una professió. Precisament el terme deontologia ve del grec deon, que vol dir allò convenient. És, doncs, la ciència de fer allò que cal, seguint els fonaments del deure i les normes morals. Però es pot arribar a legislar l'ètica? Cal seguir uns principis deontològics o cal seguir els dictats de la nostra consciència? Sovint sembla que la deontologia només va lligada a determinades professions, com la medicina, el dret o el periodisme. Però és així realment o hi ha deontologia en tots els sectors? De tot això en parlarem a la tertúlia d'avui i, sobretot, tractarem com es viu la situació en el context de forta crisi que estem vivint. La crisi no només és econòmica, també és una crisi de valors on sembla que tot és legítim per continuar en un lloc de treball. És important treballar bé, però encara ho és més treballar fent el bé. Ètica, moral i deontologia professional. Aquest és el tema d'avui dimarts aquí a Ràdio Estel. Comencem. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right.
Yeah.
Ara passen 9 minuts de les 3 de la tarda i estem aquí en directe a Ràdio Estel. Acabem d'escoltar un tema, que és el How to Save a Life, que molts recordareu perquè és de la banda sonora d'Anatomia de Grey. I és que avui parlem d'un tema una mica delicat, que és la deontologia professional, les professions i com regular una mica tot el nostre comportament a la feina. Per fer-ho, començarem amb la tertúlia i ens acompanya la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També ens acompanya en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Tots ells són tertulians habituals del programa Paraules d'Amor i, a més, són formadors del FERT. Si us sembla, comencem. Què tal el tema d'avui? Com el veieu? La deontologia professional. Ens podeu explicar una miqueta què és això de la deontologia professional?
Bueno, jo no sé si estarà de moda o no estarà de moda, però realment és necessari en quant a que és una sèrie de responsabilitat. És a dir, que qualsevol persona, allà on està, el que fa, és igual. No només parlem de polítics, no, la persona el que està, segur que el que fa té repercussió social. I un ha de pensar, què passaria si tothom fes les coses a consciència? Només amb aquest apartat, vull dir, ja no arribo aquí a les lleis, no, a consciència, volem fer les coses ben fetes. Doncs ja només amb això, si a més a vegades un pot creure que fa les coses ben fetes i algú li hauria de dir, home, potser això es podria fer millor i per això hi ha aquestes lleis. No, només les persones que fan les coses a consciència, que èticament, per dintre estiguessin fent amb rectitud d'intenció allò que creuen que és el millor. Ja només amb això, només amb aquest plantejament, des del punt de vista deontològic, doncs la seva repercussió social seria molt beneficiosa.
Si no caldria res més, no? Que cada un pensés una mica com fer-ho el millor possible.
Això,
A mi m'agradaria parlar una mica d'això que acabes de dir, de la rectitud d'intenció aplicada a la feina, no? O sigui, penso que totes les feines tenen una mateixa importància. O sigui, tenim tendència a pensar que hi ha unes professions que són molt dignes i altres que ho són menys. Crec que el que és important, de cara a tindre una mentalitat, això, amb una rectitud, és saber quina funció realment té la feina que cadascú de nosaltres fa. No quina importància li dona o té socialment, sinó quina realment aquesta funció, què és el que està fent per la resta de la gent que viu amb nosaltres, no? I aleshores això és lo important, i és important si la fem ben feta, sigui la que sigui, i tingui el nivell social que tingui. I què és el que pretenem fer quan realitzem aquesta feina, no? El mecànic que ha de posar les peces escaients i ha d'acabar les coses apretant amb la torsió exacta que es necessita, el senyor o la senyora que es dedica a netejar el que sigui, que li dona una importància molt gran a l'espai en el que tenim que moure'ns, l'advocat, naturalment, l'advocat també, i també el metge, evidentment, però no més ells que cap altre.
Mm-hmm. El cas és que algunes professions sí que tenen un codi i unes altres no. No? Potser una mestressa de casa o un estudiant no hi ha un codi deontològic perquè l'estudiant estudiï fent el bé o
no,
portant-se bé.
Jo crec que el codi neix, com totes les coses de legislació, quan hi ha una cosa que no s'està fent ben feta, no? O sigui, crec que, per exemple, hi té que haver una legislació que contra la beguda en els llocs on hi ha més tendència a beure. Aleshores, a les mares no cal que els llegeixin el Codi Deontològic.
Perquè ja saben.
Ja ve de sèrie. Ja ve de sèrie.
Tenen un xip ja.
Exactament.
Programat.
Ja sap, una mare ja sap el que no pot fer i el que ha de fer. Mm-hmm. És més, no necessita llegir-ho enlloc.
I per sort les mares no ens acomiaden, també.
Jo estic amb el Jaume. Algú va dir que civilitzat és aquell lloc on les coses funcionen com s'espera. Quan fa falta realment que hi hagi un Codi Deontològic, no? Quan les coses deixen de funcionar, com s'espera, no? Com seria desitjable, no? Clar, jo aquests últims dies, quan he llegit a la premsa 2 o 3 notícies, penso, doncs, aquesta gent estan ben perdudes, i ho direm tot amb nom i cognoms. El Miguel Ángel Revilla, expresident de Cantàbria, en el Parlament, la setmana passada en el Parlament Regional, el paio el van enxampar fullejant a l'interviu, no? Uh-huh. I li van fer la foto, no? Doncs quan estava allà, mirant la senyora lleugera de roba, no?
Jugant a la paraulats, també.
Escolti, jo estic pagant, tots els habitants d'aquest país, estem pagant a una sèrie de persones perquè facin la seva feina, no perquè estiguin llegint revistes. Les revistes ja el vol llegir, perfecte, però a casa seva. L'empresari indi aquest, el més gran empresari de la Índia, amb 1 milió d'empleats, doncs el 95% dels seus empleats estan sense contracte. Sí, clar, ara doncs l'estan jutjant per un escàndol d'especulació immobiliària, de fortunes en diners negres, d'evasió de capitals... O sigui, tenim una... o els esportistes que es dopen, o jo què sé, un banc que aconsegueix una hipoteca doncs, a un client sense ni estudiar si podrà retornar aquell crèdit, no? Totes aquestes coses, o cada ho fem que responsablement que funcioni la nostra feina, o necessitem algú que ens digui, ei, per aquí no, això no així, si ho fas malament, doncs t'aniràs a la garjola, no? Uh-huh. És tristíssim. Però és així?
És molt trist. O sigui, la realitat és de que s'està parlant des de fa molt de temps, i a més amb motiu, de que estem vivint una crisi molt forta, evidentment, que l'estem patint directa o indirectament absolutament tothom. El que no se n'hagi enterat de que hi ha una gran crisi realment és que no està en aquest món. Ara bé, sempre es parla d'una crisi econòmica. I jo m'agradaria i crec que és més oportú dir que és una crisi de valors que té repercussions econòmiques. Uh-huh. En aquest moment això ens està causant un patiment a molts, però anem a la causa, no? O sigui, no és una crisi cíclica que dius, bueno, arribarà un moment en què vindrà algú que se li ocorrerà la idea brillant i sortirem d'aquí. A veure, si no netegem el que hi ha darrere d'aquesta falta de valors, això no ens en sortirem, evidentment no ens en sortirem. Potser surarem una miqueta més econòmicament, però amb el que és important, que és amb aquelles coses que ens fan es començar el dia amb ganes, amb aquell somriure que a vegades veiem, aquella persona que li hem cedit el pas quan anem amb cotxe o amb moto, aquelles petites coses que de bon matí fa que el dia tingui un aspecte o en tingui un altre, bueno, doncs depèn de que nosaltres plantegem la vida d'una manera o d'una altra, mm-hmm, en el treball i en qualsevol de les coses que fem.
No, i abans havies esmentat una cosa que també lliga amb això. Havies parlat de l'estudiant. És que a l'estudiant, des del punt de vista deontològic, perquè clar, a l'estudiant és la seva feina. Vull dir, un estudiant que ha de fer, doncs, estudiar. Aleshores, si no està donant tot el que pot, d'alguna manera és un frau. Perquè si està estudiant...
A la societat, clar.
És perquè... Hi ha alguns que pensen que, bueno, és que jo estudio si vull, però jo no vull, jo dut normalment. La societat t'està donant, t'està portant uns diners, perquè encara que no anem a la pública i tal, és igual, la pública, l'ensenyament, doncs la paguem entre tots, entre tots, no? Per tant, el que no està estudiant està defraudant. Això, ara. Però és que, a més, algun dia aquest home, aquesta persona, aquesta dona, tindrà un càrrec en una empresa, allà on sigui, i aleshores no estarà complint amb la seva tasca perquè abans no estava ben preparat. Jo el que vull dir que la mentalitat aquesta té a veure amb l'orientació familiar com un programa nostre. Pues perquè tot el que fem perquè els fills, perquè els que, bueno, les persones que ens envolten tinguin aquesta mentalitat de que han de ser responsables del que fan. Ara, perquè això tindrà repercussions després. O sigui, l'estudiant ara, no es pot permetre el luxe de no donar tot el que pot.
Home, és que anem a veure, hi ha coses que a vegades no pensem que es poden encadenar. És a dir, una persona que es forma d'una manera irresponsable es pot trobar amb un senyor que és el que té que determinar si és apte o no és apte, que tampoc sigui un bon professional, i aquest senyor li donaran un títol. I en el moment que tingui el títol penjat de la paret, podrà fer unes coses que se suposa que està preparat per fer-les. I després en patiran totes les conseqüències la gent que s'anirà trobant pel carrer. Mm-hmm. Si és un metge, doncs mira, pitjor. Si és un advocat, doncs les coses no solen ser tan greus, però Déu-n'hi-do, no? Però qualsevol d'ells, o sigui, des de qualsevol moment. Hi ha hagut algun moment que un conductor de vehicles públics, doncs, perquè pot fallar, igual que pot fallar qualsevol, no? Doncs, ha causat o ha sigut part d'un accident esgarrifós, no? I ens sembla que dius, home, és que això no pot ser. Home, no pot ser. Evidentment, una cosa que passa és una cosa que pot ser, no? I que les coses es facin ben fetes, a vegades fa que es pugui evitar coses que passen. És a dir, quan una persona a lo llarg del seu treball o de la seva vida, perquè a vegades no són només els responsables del treball, sinó els usuaris d'aquest treball, no? De fer una... que hi hagi una manera de fer les queixes que sigui efectiva. En aquest moment, jo estic convençut de que la forma que hi ha ara de funcionar el tema de queixes és totalment ineficaç. Uh-huh. Només dona molèsties al senyor que es queixa. El senyor que rep la queixa, pràcticament ni se n'entera o se n'entera molt poc. Ho sé perquè n'he tingut que fer algunes i me n'he donat compte que realment l'únic perjudicat he sigut jo en aquest cas, no? Uh-huh. Aleshores dius, bueno, doncs, si no posem els instruments perquè es corregeixin les imperfeccions que lògicament tothom va generant, si no es corregeix, doncs, escolta'm, després passen coses de les quals tots en tenim una responsabilitat.
Quan un és un professional mediocre, se'n ressent...
Tothom.
Tothom.
Clar.
O sigui, la productivitat es redueix. Els desperfectes augmenten. Bueno, es genera un ambient també de passotisme o poc solidari que després acaba generant o debilitant l'estat de dret. No sé, o
sigui... I repercuteix en l'ambient que generes el treball. Si un treballa poc, doncs la resta potser es puja en aquest carro. En comptes de motivar-se, no? La tendència és que tot es mediocritzi una mica.
Per això l'ètica ha d'estar present en tots els àmbits, l'acadèmic, el científic, el cultural, l'empresarial, el financer i el familiar també, no?
Mm-hmm. És que parlaves abans també d'aquests polítics, que clar, això s'ha vist més públicament, no? Uns miraven una revista, els altres miraven la Paraulats, però no està passant una mica en totes les professions, que ens estem relaxant molt, que gent que mira les xarxes socials a les hores de feina, o que es distreu, o que fa trucades personals, o que surt a fumar...
Sí, perquè tot sovint passa una cosa, i és que es confon el no voler-se posar en la vida dels demés, la llibertat individual, amb no dir les coses que s'han de dir. No va contra la llibertat que una persona que veu una cosa malament digui, escolta'm, això s'està fent malament. Pot mirar de quina manera ho diu. En alguns casos s'haurà de fer d'una manera enèrgica i en altres doncs, serà poder una conversa en privat per dir, escolta'm, em fa l'efecte que això no ho has fet bé i has pogut ofendre a un o altre o el que sigui, no? O sigui, però s'ha de corregir, ens hem d'acostumar a que tots tenim una part de responsabilitat amb totes les coses que passen.
Uh-huh. No, i amb aquesta línia, això que estaves dient, jo també penso que aquesta responsabilitat també ha d'arribar a, sobretot, aquells que tenen la capacitat de dirigir, per exemple, no parlo dels polítics, sinó amb una feina, doncs tan responsable és, si el jefe no crea unitat i no fa que allà tothom treballi, ell és el responsable, eh? O sigui, no és suficient que un treballi d'alguna manera, mira, jo la meva tasca és atendre els clients, fer aquestes vendes, fer... Bueno, ja vosaltres, ja... No, un moment, tu tens la responsabilitat de que els que treballin amb tu també es treballi bé. Uh-huh. Per tant, si tothom, amb el nivell que es trobi, és responsable no només de lo immediat, d'allò que ell bàsicament ha de fer, sinó dels que depenen d'ell, doncs que treballin il·lusionats, que hi hagi mentalitat d'equip, que realment allà es pugui dir les coses per millorar, com dius tu, allò, això de la forma és molt important, perquè a vegades la gent les corregir. Uh-huh. Escolta, això potser seria millor, no sé si heu pensat, ho dius d'una manera que tothom es troba...
Més còmode.
A més, si, a vegades si vols corregir una persona li pots dir les coses, però després li has de dir una cosa bona, sempre acabat amb una cosa bona. Diu, escolta, això t'ho dic perquè tu ets el que millor fas les coses.
Això és com a les tutories,
Sí, escolta, això t'ho dic, però a mi em sembla que ets la persona que, si no fas tu, no fa ningú, no? Però la forma també és la responsabilitat de crear equip, de que la gent amb un treball es trobi a gust treballant.
Mira, en aquest moment costa una mica de dir que un ha d'influir en escollir l'empresa per la que treballa. D'entrada, normalment, com tots sabem, el que escull és el que tria és el que té l'empresa o té la funció de personal d'una empresa, no? Llavors, miren si tu realment respons al perfil que es necessita. Ara bé, un cop has fet això i tens la sort de tindre la feina i amb calma i tranquil·litat, llavors ets tu que has d'anar veient si aquesta empresa realment està funcionant bé. Perquè si no funciona bé, tens dos camins. O intentes millorar-la, a vegades és possible, més de les que sembla, és possible, o si realment no la pots millorar, tranquil·lament, vés-te'n buscant una altra.
Mm-hmm. L'Aureli abans també ens deia que quan estava explicant aquest paper del cap que ho ha de dir amb suavitat, però que les coses s'han de dir, jo em preguntava, la resta de treballadors també hem d'opinar? Si jo veig que la meva companya o el meu company treballa malament, ho hem de dir? O a vegades això ho silenciem perquè, bueno, jo vaig a lo meu, jo faig la meva feina, o pel bé de l'empresa o pel bé del treball hem de dir quan detectem una irregularitat?
A veure, és que això no hi ha una regla general. S'ha de fer així? No, no n'hi ha. Ara, si un té com a punt de referència, jo vull millorar aquesta persona, vull millorar. Què és un bé per a aquesta persona? Pues un bé per a aquesta persona és que jo li digui, mira, em sembla que això que fas, a mi em va anar molt bé. Clar, la forma tu has de pensar, perquè això mateix no li podies dir a un altre. Però si tu el que vols és millorar aquesta persona, és jo diria, és un acte de lleialtat ajudar-la. I a més amb aquesta persona ho valorarà, perquè les persones tenim, no sé, aquesta percepció de que veiem qui ens estima i qui no ens estima, i qui ens ho diu per ajudar i qui ho diu per quedar una mica vell encara sobre ell.
Això escolta, veiem, sí.
Aquí sóc jo el que t'estàs ensenyant, no? El punt de referència, jo vull millorar aquesta persona. I una altra solució és dir, per millorar aquesta persona, potser fora bo que un altre que té prestigi, que tu saps que realment amb ell li afecta, li digui, escolta, jo crec que aquest l'hauríeu d'ajudar, li hauries d'ajudar. Clar, cada cas és diferent, però que el punt de referència és el mateix. Què és el que estàs tu buscant? Ajudar aquesta persona. Uh-huh. I això sí que s'ha de fer, la resposta és clara.
I a més, dius en positiu, no? L'hem d'ajudar en comptes de dir, mira el que no fa, sinó com pot millorar el que fa.
Molt bé. Per una altra banda, com els principis deontològics es basen en la legalitat, la integritat, la confidencialitat, la formació i el perfeccionament i la lleialtat, entraria dintre del que està dient l'Aureli. Per una part, hem de ser nosaltres mateixos els proactius per tenir una bona formació i per intentar perfeccionar-nos fent la nostra professió. Val? Després també la lleialtat amb els companys. Val? Una cosa és ajudar-lo o parlar amb el cap per dir el nostre departament o la nostra tasca o aquest projecte sortiria millor si
sempre en positiu,
poséssim en
no?
marxa no sé què o rectifiquéssim tal o qual cosa, a fer una crítica amb un altre company sobre una tercera persona. No?
Uh-huh. I després, això tampoc aporta res, no? No serveix de res entre persones.
Clar,
que...
I després la confidencialitat, no? Aquest secret professional de dir... Si jo sóc el cap i m'ha vingut un empleat a dir una cosa, doncs, home, tinc que ser prou respectuós i delicat com per no esbandir-ho i per no fer mal a la persona aquella que, al contrari, volem ajudar, no? O sigui que, bueno, que tot va molt lligat i es pot treure molt profit de fer les coses ben fetes.
Mm-hmm. Em fa l'efecte que el criteri per donar el pas o no donar-lo, per es començar una actuació d'aquest tipus, el criteri és, puc millorar la situació? I a lo millor hi ha casos en què es veu clarament, siguent objectius, de que no milloraràs, que l'ensorraràs a la misèria, pobra criatura, no? I llavors val més no donar cap pas. És millor en aquests casos potser no fer-ho. Ara bé, és difícil que es doni una cosa absolutament així. És difícil. Sempre hi ha una manera de fer-ho. El que s'ha de buscar és quina manera pot ser positiva, quina manera, què pot millorar. A vegades no és una persona, a vegades és un estri de feina, a vegades és una disposició de les coses, a vegades és una manera de fer, és una normativa. Aleshores, quan algú es pot millorar, home, s'ha de fer, i s'ha de fer d'una forma el millor possible i siguent lo suficientment insistent perquè allò tiri endavant. No, sense que això s'hagi de mesurar mai si ens costarà més feina o menys feina.
És clar, Laura ha dit una cosa molt interessant en relació amb la lleialtat. He utilitzat el secret d'ofici i, bueno, quan un està escoltant la ràdio, diu, això de secret d'ofici només deu ser per als jutges i tal. No, cadascú al seu nivell. Per exemple, amb el terreny, jo soc professional de l'ensenyament, però un tutor sap coses d'un alumne que no pot comentar a la taula a l'hora de dinar amb altres companys. Fixa el que m'ha explicat. Això no pot comentar-ho. Això seria una manca de lleialtat. Bueno, però al mateix nivell, doncs un barber sap coses d'un client que millor no té per què comentar. A veure, que cadascú al seu nivell, al secret d'ofici, té el seu àmbit. Mm-hmm. Evidentment que si és un jutge estem parlant de paraules majores, perquè té més repercussions. Però que això, cadascú de nosaltres hem de ser molt, molt, molt discrets perquè hi ha coses que les sabem perquè ens les han dit, perquè fem una tasca o perquè les tenim que saber. Però no tenim per què comunicar-les a les altres.
Bueno, però això es pot baixar a tots els nivells. Mm-hmm. O sigui, el secret d'ofici el té un respecte als seus amics. O sigui, un amic...
L'ofici d'amic també té codi deontològic.
Home, naturalment. A més, està una cosa clara. O sigui, mira, hi haurà altres nivells on no hi hagi un rànquing, que es vegi qui ho està fent bé o qui... O sigui, el que té amics normalment és perquè ho fa bé.
I perquè té un codi.
A part de que tingui un atractiu on el tingui, que això
també
n'hi hauria molt que parlar, però és perquè fa les coses ben fetes. O sigui, la gent et fa confidències si sap que tu ets no traurà mai, perquè allò no és un secret teu. és un secret de l'altra persona del qual tu no en pots disposar. I això, encara que no es digui d'una forma oberta, la gent ho agafa en seguida. Quan una cosa queda entre nosaltres i mai ni directa ni indirectament surt d'aquí, aquí hi ha una persona amb la que es pot confiar. Escolta'm, és un gremi, el de les persones amb la que es pot confiar, bastant reduït, i em sap greu dir-ho, No n'hi ha tantes. Aleshores vol dir que les que siguem capaces, si ens esforcem de ser-ho, tindrem molta parròquia.
Molt bé, de ser lleial, de ser bon amic, que també té el seu codi deontològic. Digues, Aureli.
No, i dic que això que estem parlant ara, concretament, és un tret de la personalitat. És a dir, que la persona que... És el que la gent, sense arribar a aprofundir, diu, aquesta persona personal és una persona legal. Vol dir que és una persona ètica. Vol dir que és tot ella. Amb el sentit de que les virtuts formen una peça, una unitat. La persona que és ètica és ètica. Intenta sempre, en qualsevol terreny, qualsevol virtut, actuar amb rectitud d'intenció. Per això és un tret de la seva personalitat. Que això és molt valuós i això lliga perfectament amb el que estàs dient tu. Que tothom té aquesta percepció, diu aquesta persona, i amb aquesta me'n refio. Per què? Pues perquè no l'he sentit mai criticar gent. Per què? Pues perquè quan m'ha dit una cosa, allò que m'ha dit és que calia que m'ho digués, no? Per tant, és un tret, jo dic tret de la persona, que val la pena fomentar.
I vosaltres que sou orientadors familiars, com podem fomentar tot això des de baix, des dels més petits? Com podem fer que el dia de demà siguin uns bons treballadors, que siguin lleials, que tinguin uns principis ètics, morals, que ho respectin tot això? Què podríem fer?
Parlar-ne, jo crec que parlar-ne i proposant ideals alts. És a dir, hi ha una tendència una mica enfumessant de les coses, no? Uh-huh. Que sembla que el que té la possibilitat d'enriure-se'n d'unes actituds està per sobre d'elles, i això no és així.
Sí, la maldat està sobrevalorada, també.
Efectivament. No? Aleshores, home, amb la gent que tenim al nostre voltant, els nostres fills, primer, lògicament, i després a tots els que ens envolten, home, proposar uns ideals alts. La generositat, la fortalesa. O sigui, escolta'm, he viscut un episodi fa poques hores que m'ha fet... A vegades hi ha coses que et donen una idea de com estem fent les coses, no? Les criatures petites estan manant molt, molt, molt. I això ens ho trobarem... Bueno, ja ens ho estem trobant,
ja ens ho estem
no?
Trobant, sí.
Però va a més, no? Uh-huh. És a dir, s'ha de dir, mira, les coses s'han de fer d'aquesta manera. A veure, hi ha moltes maneres de fer-les bé, no? I moltes més de fer-les malament. Però s'ha d'intentar seleccionar, tindre un esperit crític, en dir, escolta, mira, a veure, per què ho fem així? Per què no ho fem d'una altra manera?
Parlar-ne,
el servei, no? O sigui, parlar més del servei.
De ser servicials, de donar-nos als altres.
Exactament, que és la manera de que nosaltres podem acabar siguent feliços, no? Acabar o es començar a ser feliços i ser-ho durant tota la nostra vida. És a dir, si servim per coses, si realment fem les coses amb una visió, diguem-ne, social, hi ha qui ho diu d'una altra manera, però amb una visió social de tots plegats, home, jo crec que tots hi sortim guanyant. No només els que reben la nostra bona actuació, si és que aconseguim que ho sigui, sinó tots plegats.
Clar, perquè els caps dels nostres fills seran els adolescents d'ara, per tant, tot el que anem formant. Laura, també volies aportar alguna cosa sobre l'educació.
Home, com a pares, els nostres fills saben perfectament, sense que els hi diguem quasi bé, com ens plantegem la vida nosaltres, com transmetem, de quina manera vivim la nostra professió. Si vam estudiar ja fa 30 anys i mai més hem obert un llibre, mai més ens hem interessat per actualitzar-nos o no, o al contrari.
Estem formant-nos sempre,
estem contínuament, no? Un reciclatge continu, estem al dia, si som responsables, si som puntuals. Vull dir que això ho transmetem, t'agradi o no, per com funcionem per casa.
Puntualitat, responsabilitat...
I això ho anem transmetent als nostres fills. Escolta, que això és seriós i no es pot arribar tard i has de complir i has de fer la teva feina. Estic convençuda de que tots els nostres fills ens coneixen molt millor del que ens pensem cada un de nosaltres.
I també suposo que si ens traslladem sempre a l'oficina a casa, això també ho percebran, no? Si estem molt absorbits pel nostre treball.
Sí, i això que deia abans el Jaume, no? L'amistat, com vivim l'amistat, com tractem els nostres amics, com som lleials amb ells, o hi ha gent que no, hi ha gent que quan surten els amics per la porta, si els deixes
de
volta
pots
i mitja,
criticar
doncs els fills diuen,
ràpid.
Doncs això, pues...
Pues vaya paper, no?
Pues vaya paper, no?
Hi ha una cosa que realment ens dona un gran pes educatiu davant dels nostres fills i de totes les persones que ens envolten, i és la coherència. És a dir, els nostres fills no ens escolten quasi mai, és veritat, Però ens estan mirant sempre. Això ho hem de tindre i crec que ho tenim tot molt clar. Ens estan veient i estan comparant el que diem amb el que fem. I totes aquelles parts amb les que coincideix el que diem amb el que fem són formatives. Encara que hi hagi vegades que sembla que se'ns reboten, els hem convençut, segur, segur, podem estar tranquils. Amb les coses que la divergència és gran, doncs aleshores més aviat estem fent tot el contrari.
Uh-huh. Aureli.
Jo diria dues coses que van, bàsicament és difícil dir alguna cosa que n'heu dit vosaltres, no? Però una, no perdre cap oportunitat de donar criteri que tingui que veure amb el tema d'avui, concretament.
Amb la feina, no? Sí. Amb el...
Què vull dir? Que avui sembla que les coses tot no està bé. Hi ha coses que estan millor. Uh-huh. O no tan bé, o fins i tot estan malament. Aquest matís, si ho anem fent, va creant, una. I després hem d'anar molt en compte, això és el positiu. El negatiu, hem d'anar molt en compte que un pot estar despistat en un moment determinat i se li escapen coses, eh? I pot dir, donar sensacions de que realment no sé, per exemple, un pare que estigui dient ai, quines ganes de que em toqui la quiniela a travessa perquè no em parlo de ni cop. Perquè, a més, fixa't la frase. Vull que em toqui la travessa per no donar ni cop. Perquè jo la puc arreglar, aquesta frase. Podem dir, tinc unes ganes de que em toqui la travessa perquè, mira, faríem un viatge en família. Mira, a la mare li portaríem, no li dieu, però a la mare li portaríem a veure aquell país que li fa tanta il·lusió i a l'àvia li compraríem. I vas dient coses. Vosaltres aniríeu al conservatori. N'aprendríeu músic.
Coses constructives,
i fas,
no?
Una, i,
no
i fas una novel·la, dius, comprim un piano, comprim... I tot el que estàs dient,
no,
dius...
Per no fer res,
caram,
no?
No, per no fer res. Per I no això se t'escapa.
Sí, sí.
I aleshores t'has carregat tot el que has dit abans. Mm. Per tant, jo diria, no perdre l'oportunitat de donar criteris des del punt de vista de que això està bé. Això està molt bé. Això que fas des de portaria és meravellós. Això, mira, això no... Això és una forma. I l'altra és que no se'ns escapi, des del punt de vista negatiu, un comentari que baixa
llista. Un comentari així. Però jo crec que els fills se n'adonen, de la importància de la feina, perquè ara, en la crisi que estem vivint, moltes famílies que tenen doncs, el pare o la mare a l'atur, doncs realment els fills això ho deuen patir i veuen que realment la professió, tenir una feina, després es valora molt més. Gent que haurà estat en un atur de llarga durada, ara quan treballi, suposo que valorarà moltíssim aquella feina i intentarà fer-ho el millor possible. Ja se'ns acaba una mica el temps de la tertúlia. Abans volia també encetar un tema. Jo de codis deontològics, la veritat que no en sé massa, però sí que periodisme estudiàvem el codi deontològic dels periodistes i ens deien coses com que les fonts no fossin falses, que protegíssim al màxim la vida privada. I clar, els mitjans de comunicació potser aquest codi no el tenen molt present, no, avui en dia?
Bueno,
sobretot determinades cadenes, determinats programes, algunes...
Això per descomptat, no?
Protegir la vida privada i després veus determinats programes que trenquen una mica amb els codis deontològics.
Hi ha una cosa molt bona, actualment, i és la possibilitat de desprogramar alguns canals de
Perfecte.
Televisió.
I ho acabem.
Aleshores, sí, ho acabem. O sigui, quan un veu que la línia mitja que segueix un mitjà de comunicació no compleix els mínims, el millor
sí.
és deixar-ho estar. Perquè, mira, afortunadament hi ha moltes coses a
molta
on
varietat.
Abastir-se. El mateix dic amb els diaris i qualsevol altre tipus de cosa. No? Dic, escolta'm, això no és limitar. Això senzillament és intentar clarificar les aigües, no? Perquè resulta que si no, a vegades et trobes amb molta gent doncs, que t'està dient, bueno, és que, a veure, fent zapping i anar-te a parar, i si entres amb la conversa, acaba explicant-te tot el programa aquest que casualment havia fet zapping uns minuts, no?
I al resulta final l'ha vist tot.
Bueno, sense. Doncs aquests senyors estan vivint perquè molta gent que no ho veu mai, doncs resulta que ho està veient mm-hmm. més sovint. Aleshores, és qüestió de dir, escolta, mira, la gent que té uns... Jo pateixo molt, si alguna vegada he vist alguna d'aquests programes que diuen, i no ha sigut fent zapping, ha sigut per unes altres causes, d'aquests que empaiten els suposadament famosos,
sí.
Perquè tenen una germana d'una cunyada d'un cosí
torero,
que se n'havia anat
de...
exactament
sí.
a nit amb un torero, doncs un d'aquests que els coneix tothom, resulta que, home, li estan preguntant coses pel carrer i jo penso, aquesta pobra criatura que ha estudiat periodisme i que tenia
la il·lusió,
té
de,
la
fer
il·lusió de fer
unes
coses
sí.
i té que estar fent el ridícul, que ja segur que ho sap, per poc llesta que sigui, que està fent el ridícul més espantós preguntant-li el que se suposa que l'altre, que no sap dir tres paraules.
Sí, però
seguides.
Clar, si vols treballar a vegades...
Exacte,
no?
Bueno, doncs escolta, és mira, aquest... no li donem...
És aquest debat, no?, de fer el que toca, fer
sí,
el bé,
sí.
fer-ho
pues,
bé...
Doncs procurem seleccionar una mica perquè estem fent tirar endavant a gent fent coses que no estan bé, quan aquesta mateixa gent podria estar fent coses
estupendes. Coses molt bones. Digues, Laura.
I no fa pas massa, vaig llegir una entrevista amb Marta Nussbaum, que és professora de Dret i Ètica de la Universitat de Chicago, i deia que hi ha massa individualisme a les nostres vides i que els majors obstacles al desenvolupament de bons ciutadans eren l'avarícia, la por i el narcisisme. I en aquest sentit, totes aquestes cadenes de televisió, etcètera, etcètera, l'avarícia
és que està
a l'ordre del dia i els importa molt poc la vida de les persones, no? El que volen és fer diners i ja està. I, bueno, ja es veu el resultat, no?
El resultat.
Bueno, fer diners en principi no està malament, eh? Jo fa temps que
fer diners està bé, però avariciar els diners...
No vagis el llistó, home.
A qualsevol preu, no.
No,
és a dir,
és ètic.
No, és ètic i és desitjable, perquè, a veure, si tu no ets capaç o creus que no és bo que tu te'ls gastis tots, també es pot ajudar a gent.
Ho deia l'Aureli, no? La iaia, que la portem de viatge.
Sí, coses constructives amb els diners, no? Quedar-me estufant o...
Ara bé, això no ha de ser l'últim fi per tothom. És a dir, el guanyar diners no justifica fer coses que tenim clar que no s'han de fer. Aleshores, doncs, crec que hem de començar una mica per on havíem parlat al principi, no? De dir, escolta'm, quin és l'objectiu de la meva feina, del que jo vull fer
a
aquest
vida,
món o de la meva vida, I mirar cap allà, i que tot vagi encaminat cap als objectius serios, bons, nobles, que n'hi ha molts aquesta vida i que un ha d'intentar no apartar-s'hi. A vegades el vent, i aquests dies sobretot, t'aparta una mica, però que no sigui gaire, i sapiguer tornar a buscar-ho.
Jo simplement diria que, i per acabar, no?
Sí.
Amb la cara hi poso...
I amb la cara ja us dic que anem a lleugerir. No, la veritat que...
No deixem l'oportunitat de dir el que hem de dir quan s'ha de dir. És a dir, la responsabilitat d'influir en l'ambient, perquè de vegades ens queixem només de que les coses van malament. Bueno, doncs en lloc de queixar-nos, expliquem el que nosaltres faríem o el que creiem que s'ha de fer, perquè se senti també l'altra veu, perquè només se sent la veu dels que es queixen.
Diuen que ens queixem molt, però després reclamem molt poc. La queixa, el soroll, el fem, però després a l'hora de posar potes, aquesta queixa no ho acostumem a fer per mandra o per desídia, pel que sigui.
Hem posat mals exemples abans, que tots ens els sabem de memòria, però també hi ha bons exemples. I aquí, per exemple, el professor Argandoña de la Càtedra d'Ètica Empresarial de l'IES, que s'explica als directius que val la pena ser ètics, perquè seran directius excel·lents i això els farà feliç. Però on volia anar és que el professor Argandoña diu, no?, que potser és difícil ser excel·lent avui dia, però és perfectament possible tractar de ser excel·lent avui i sempre. I aquí estem tots ficats.
Doncs amb aquesta frase jo crec que podem acabar. És difícil ser excel·lent, però ho podem aconseguir. O sigui, que si ens hi fiquem una mica amb ganes, amb il·lusió, acceptant la feina que tenim, intentant fer bé la feina, però també fent el bé, segur que ens en sortirem. Doncs moltes gràcies a tots vosaltres, a la Laura Sánchez,
gràcies,
al Jaume Pujol i a l'Aureli Villat per la tertúlia d'avui. Seguim endavant amb el programa. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Get out and ye shall find the old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just
burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly.
Doncs ara són 3:15 de la tarda i arrenquem la recta final del programa en l'entrevista. Avui a l'entrevista parlem amb Josep Maria Marqués Villalonga, que és advocat especialitat en drets d'insolvències. Ha estat escollit Best Lawyer en l'especialitat d'insolvència i reorganització per part del diari Expansión i ha obtingut aquesta distinció des del 2009 i fins a l'actualitat. A més, és conferenciant de diferents universitats i participa activament en fòrums de debat. José María Marqués, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ser, ¿eh? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hoy en el programa hemos estado hablando de deontología profesional y usted que es abogado, a ver si nos puede hacer un poco de resumen de qué es esto del código deontológico.
Bueno, la verdad es que es un conjunto de normas escritas y a veces que se transmiten por tradición verbal, que por lo menos pues se refiere a la abogacía, que es a lo que yo me voy a referir. Uh-huh. De alguna manera nos permite comportarnos en nuestro quehacer profesional conforme a lo que se entenderían pues unas normas de ética, unas normas que están ceñidas a la moral.
Uh-huh.
A ver, todo el mundo ha oído esas frases muy típicas de los abogados diciendo, bueno, que oye, los abogados solo meten las manos en los bolsillos cuando tienen frío. Dice que cuando Dios vio que todo era bueno, aparecieron los abogados, ¿no? Es decir, se habla mal de la abogacía. William Shakespeare, en el drama de Enrique VI, dice que lo primero que tenemos que hacer, hay un momento de la obra, y que lo primero que tenemos que hacer es matar a todos los abogados, ¿no? Bueno, de alguna manera es una profesión que históricamente ha tenido muy mala fama.
Históricamente, sí, parece que no siempre se tiende a hacer el bien, que se necesitan un conjunto de normas escritas para que se respete esta conducta ética o moral.
Bueno, en el fondo, claro, estamos hablando de una profesión que es maravillosa, ¿vale? Es decir, en contra
esto de entrada, ¿no? Es maravillosa.
De lo que yo acabo de decir, es una profesión que es extraordinaria porque todos los oyentes, cualquiera de nosotros, cuando tenemos un problema de orden jurídico, vemos que el Estado está intentando pasar por encima de nuestros derechos, que hay alguien que intenta perturbarnos una propiedad o la posesión de algo, hay alguien que está cometiendo un abuso, lo primero que hacemos es ir a ver a un abogado, ¿de acuerdo? Entonces, Vamos a ver, ¿qué tiene que hacer este abogado para actuar conforme a unas normas deontológicas, conforme a unos criterios éticos?
Uh-huh.
Bueno, pues, en primer lugar, pues este abogado tiene que apelar a su conciencia. Y si ve que lo que va a defender, de alguna manera, pues, hombre, no es que no esté de acuerdo con ese planteamiento, porque lógicamente no va a estar de acuerdo a la hora de defender a un asesino, ¿no?
Uh-huh.
Pero sin embargo, ese asesino tiene derecho a ser defendido,
claro.
Pero que sí que ve que ese asesino, en la defensa de sus intereses, pues, por ejemplo, va a seguir cometiendo ese tipo de mal, ¿de acuerdo? Entonces lo que tiene que hacer es decir, oye, mira, yo no te puedo defender porque veo que tú eres la persona que te voy a estar defendiendo porque has cometido un delito y resulta que vas a seguir en la calle cometiendo este tipo de fobelías. Y eso no se puede aceptar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo renuncio a la defensa, a tu defensa como cliente, ¿no?
Sí, pero parece ser, ¿no? A veces la sensación es que a los abogados les preocupa más la reputación que su conciencia, ¿no? Que siempre lo importante es ganar, lo importante es quedar bien.
Bueno, lo importante es ganar, pero no por el propio abogado, sino que es importante ganar para que los intereses del cliente queden lo mejor protegidos posible.
Uh-huh.
O sea, que de alguna manera se consiga un objetivo, un objetivo en el orden, bueno, pues social, en el orden económico, que es el que es el perseguido. Cuando uno va a ver al abogado, no va a buscar justicia. Uno va a ver va a buscar al abogado para que le defienda sus derechos. Quien imparte la justicia es el juez, no el abogado. El abogado lo que tiene que hacer es, por ejemplo, el caso, es el típico caso, ¿no?, de un asesinato con violación, petición de rapto y exhumación de cadáver, ¿no? Dice, hombre, pues esa persona es, no sé, nadie debería defenderle, ¿no? Pues sí, alguien tiene que hacerlo,
¿no?,
a ese asesino, ¿vale? Porque eso forma parte del orden democrático que tenemos establecido. Y bueno, no olvidemos que cuando Adán y Eva cometieron el primer delito, ¿vale? Comieron de la manzana, de árbol prohibido, no olvidemos que Dios les, en lugar de acusarles, les preguntó, ¿qué habéis hecho? Les dio un derecho de defensa, ¿vale? Y ese derecho de defensa, de alguna manera, es el que intentamos cubrir en la medida de lo posible los abogados. Entonces, eso sí, es importante que haya una serie de normas deontológicas, por ejemplo, el secreto profesional es trascendental, ¿no? Cada vez que un cliente nos explica algo a boca a oreja, bueno, pues ahí tenemos que ser firmes para que esa información no trascienda en ningún ámbito, ¿eh? O sea, que de alguna manera eso quede ahí.
El tema del secreto lo hemos trabajado en la tertulia, pero no solo en la profesión hay que mantener el secreto profesional, incluso decíamos en la amistad, en cualquier profesión. Ya sea un tutor de una escuela, ya sea la vecina que le explicas alguna cosa, que todos tendríamos que tener la capacidad de guardar nuestro secreto profesional.
Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las profesiones médicas, yo pienso principalmente en el sacerdocio y especialmente también en la abogacía, ahí es donde aquí hace más hincapié, porque claro, lo que te explica el cliente puede suponer su condena. Sí, efectivamente, yo fui el asesino. Pero claro, igual en juicio, tú lo que estás defendiendo quizás
es otra cosa, ¿no?
Lo contrario, ¿no? No vas a estar ahí acusando a tu propio representado. Entonces, bueno, pues es un secreto profesional y profesiones que yo creo que tiene una especial relevancia, ¿no?
Sí. Pero sabiendo la verdad, me sigue sorprendiendo poder defender cuando se sabe que en realidad él ya ha confesado que sí lo hizo. Que para el abogado debe ser una situación un poco compleja, porque es ese debate entre la conciencia y el hacer hacer bien el trabajo o hacer el bien.
Vamos a ver. ¿Qué se busca? Se busca, por ejemplo, que el defendido tenga un proceso con todas las garantías, ¿de acuerdo? Lo que no es aceptable es que si se ha accedido a esa información a través de unas grabaciones que el juez ha hecho en la visita que hace el abogado a su cliente, por ejemplo, pervirtiéndose ese secreto profesional, ese deber de confidencia, es decir, que me van a condenar a mí por cometer todos esos delitos, que sí, que he cometido, pero me van a condenar porque se ha sabido a través de una prueba que se ha demostrado falso, una prueba que se ha obtenido siguiendo unos procedimientos que no son los legales, ¿de acuerdo? En ese supuesto esa persona no puede ser condenada, ¿de acuerdo? Esto sorprende, ya sé que a la ciudadanía le sorprende, pero no nos podemos permitir que la obtención de pruebas por parte de los tribunales sea sin ningún tipo de limitación. Oiga, no, hay unos límites, ¿de acuerdo? Y si hay una prueba encima de la mesa que se ha obtenido ilícitamente, esta no puede servir para enjuiciar y para condenar a ese presunto reo.
Sí que nos sorprende.
Pero es que si no, claro, si no tendríamos ninguna, si no estaría el poder, de alguna manera, el poder judicial, los poderes públicos, constantemente pisoteando nuestros derechos, porque total, las pruebas que van a obtener van a servir para acabarnos condenando, pues eso generaría una inseguridad jurídica que sería mucho peor que no el haber cometido un asesinato.
¿Y los abogados? ¿Los abogados notáis un poco esta desconfianza por parte de la sociedad? De que, bueno, depende de quién juzguen, se le juzga de una manera, la justicia no es igual para todos, ¿no? Como se habla tanto en los medios de comunicación, de famosos, en juicios, y que no reciben el mismo trato, hay como una desconfianza ahora general.
Es muy típico, esto es muy habitual. Por ejemplo, los clientes, cuando termina el juicio, pues los dos abogados nos damos un abrazo y nos vamos a tomar una cerveza. Y el cliente te dice, oye, pero ¿tú este? Si un juicio hace 10 minutos, os estáis
matando, ¿no?
¿Cómo es posible, no? ¿Cómo sois tan cínicos, no? Y dice, no, porque una cosa es que yo defienda tus intereses, pues con toda la contundencia que debo hacerlo, y otra cosa muy distinta, una otra cosa muy diferente, es que él y yo podamos tener una relación de amistad. Dicen que hay que defender los casos como si fuesen propios, perderlos como si fuesen
de
ajenos, ¿no?
Ajenos,
que de alguna manera no se comporte ahí un individuo. Bueno, pues eso, un poco está en esa línea, ¿no? Hay que intentar entre los compañeros tener un respeto y que no nos afecte a nuestro ámbito de relaciones personales. Porque si no, al final eso acaba dificultando mucho
el trabajo, claro.
Pues el trabajo y la relación entre nosotros, ¿no? Yo tengo a los abogados contrarios, bueno, pues son grandes amigos, en la mayoría de ocasiones no tengo ningún problema con ellos, ¿no?
Sí, sí, pero...
Y cada uno defiende sus intereses noblemente.
Noblemente y respetando lo que decíamos, los códigos. También hablábamos en la tertulia que se está dando una sensación ahora generalizada de que cada vez, al no haber una normativa clara o al tener también esta fuerte crisis de valores, los trabajadores trabajamos peor. ¿Eso cómo lo percibís?
En el mundo del derecho, pues yo tengo que decir que los compañeros que están en la profesión, y por lo menos personalmente, pues, a mí me consta que, a ver, sí que es cierto que hay excepciones, pero en la mayoría de ocasiones, claro, esta es una profesión en la que una gran mayoría somos abogados por cuenta propia, ¿no? Que de alguna manera no tenemos un régimen de dependencia respecto a firmas o despachos y tal, sino que de alguna manera, pues el compañero que te encuentras en sala, pues acostumbra a ser el titular de su propio negocio. Bueno, pues yo sinceramente, desgraciadamente para mí, me encuentro con unos compañeros que vienen muy preparados.
Muy preparados.
Que la verdad es que te sorprenden, y según me consta también los sorprendo yo a ellos, ¿no? Pero yo me gustaría encontrarme a compañeros que no estuviesen tan preparados. La mediocridad, yo qué quiere que le diga, pues yo...
No se encuentra en este sector tanto,
quizá. A ver, por regla general, luego te encuentras excepciones. Pero normalmente los abogados, los temas, los expedientes... Pues llevan un control riguroso de ellos, y yo creo que los llevan bastante bien, sinceramente.
No se ha notado tanto la crisis en el sector, sino que la gente se forma cada vez más, intenta resolver mejor. ¿Y su especialidad?
El Colegio de Abogados, ¿sí? El Colegio de Abogados de Barcelona, el número de conferencias que imparte semanalmente es extraordinario. Pues igual 20 o 30 conferencias de diferentes temas, diferentes cuestiones, profundizando en... O sea, estamos en permanente... Como los médicos. Que
sí, sí, en permanente formación, ¿no?
Constantemente en periodos de formación.
¿Y esta especialidad suya es de insolvencia? ¿Está relacionada también con mucha gente que ahora está, supongo, que se ha quedado sin trabajo y tiene problemas ahora para, supongo...
Es eso. O sea, nosotros estamos... de alguna manera somos la rama del derecho que intenta poner solución a los problemas familiares y societarios, también de empresas, que no pueden pagar, ¿de acuerdo? Que llega el día 25 y en el caso de las personas, pues no puede pagar la hipoteca, o no puede pagar la tarjeta de crédito,
claro,
etcétera. O bien las empresas que no pueden pagar a sus trabajadores, que no pueden pagar a sus proveedores.
O sea, no solo casos particulares,
nos encargamos de esto.
O sea, no solo particulares, sino también empresas que ahora tienen que reorganizarse para adaptarse a la situación, ¿no?
Sí, mire, usted tiene que pensar que nos reunimos a veces con una asamblea de 130 a 150 trabajadores y les decimos, caballeros, señoras, están todos despedidos, ¿de acuerdo? Por culpa de unas pérdidas que se vienen acumulando a lo largo del tiempo, está abocada a la presentación de un concurso de acreedores, bueno, que ya lo ha presentado, que se ha declarado, y ustedes tienen que, de alguna manera tienen su futuro, que no es nada halagüeño. No obstante, ¿vale?, vamos a intentar encontrar soluciones para paliar esta situación de insolvencia. ¿Cuáles? Pues a ver si encontramos a alguien que quiera aquí venir e invertir, ¿de acuerdo? Por tanto, quizá algunos de ustedes, ahora estoy llevando un caso en el que de 130 conseguimos salvar 60 puestos de trabajo, ¿vale? Encontramos los inversores, están dispuestos a comprar la empresa en cuestión. Bueno, pues eso es extraordinario, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues evidentemente porque es una buena empresa, porque tiene producto, etcétera, pero también porque el pool de profesionales que hay detrás de ello, que son profesionales, bueno, pues que estamos cada uno en su papel, pues estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible. Porque nos damos cuenta de que detrás de esas 110 personas hay 110 familias, ¿no? Bueno, hay que intentar que esto haga el menor daño posible,
¿no? Aunque no haya un código específico, se intenta facilitar al máximo, ¿no? Supongo, el bien familiar y el bien de todos los trabajadores.
Totalmente. Bueno, piense que, mire, como administradores concursales, yo tengo algún compañero que hace préstamos al concursado, ¿no? Que de alguna manera le presta dinero suyo propio aquel que debería estar pagando su propio honorario, ¿no? En lugar de...
Pero eso ya es implicarse mucho en el caso, ¿no? Ya es cuando te toca a nivel personal, que te implicas tantísimo.
Sí, sí. ¿Pero qué haces cuando te dice esa persona, es que no tengo nada para llevar a la boca, ¿de acuerdo? Pues si esa persona te la está poniendo, quien te la está poniendo delante, pues para que tú vayas y la intentes rescatar, ¿no? Y hay compañeros que me consta que lo están haciendo, ¿de acuerdo?
Es
muy bonito, la verdad es que es una profesión, ya le digo, que desde mi punto de vista tiene una mala prensa, nos hemos vendido muy mal los abogados, también es cierto que hay algunos que han sido excesivamente gamberros y eso no puede ser, ¿de acuerdo?
Está claro.
Pero muy bien. Es una gran profesión.
Pues amb aquestes paraules del José María Marqués acabem ja el programa d'avui, que hem parlat una mica més sobre l'ofici d'advocat i com és el codi deontològic dels advocats. Avui el programa ha estat sobre la deontologia professional i nosaltres ens acomiadem. Esperem que passeu una molt bona tarda. Fins la setmana que ve.
Son